Són les 9 de la nit.
Ràdio Estel.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. Aquest dissabte, en motiu de la transmissió de la missa pel títol de Basílica Menor del Santuari de Núria, Ràdio Estel modifica temporalment la seva programació. A les 8 del matí podreu gaudir del programa Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. A partir de les 9, A tota costa i Trotamundos, amb Miquel Mercadal. Minuts abans de les 11 del matí, la missa de Núria en directe. A la 1, torna Trotamundos i a les 2 de la tarda, Del Camp a Taula. Aquest dissabte, viu amb nosaltres la proclamació de Basílica Menor del Santuari de Núria, en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Les 9 i un minut, si la veu m'ho permet, avui arribarem fins a 2:15 de 10 de la nit. Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet o després ho fareu baixant-vos el programa al nostre compte d'e-books. Per cert, que avui ja som 1.001 seguidors al Twitter de Bàsquet al Dia i ens fa molt contents. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. L'Ajuntament de Saragossa, amb els vots en contra de PSOE i PP, ha dit no al canvi de nom del pavelló Príncep Felip pel de pavelló José Luis Abós, exentrenador del CAI de Saragossa, que moria el passat mes als 53 anys com a conseqüència d'un càncer. La proposta presentada per la Junta Aragonesista recollia la petició de més de 15.000 signatures ciutadanes. Només ha rebut el suport d'Esquerra Unida. En canvi, PP i PSOE han cregut oportú votar no i, per tant, que el pavelló on juga el CAI de Saragossa se segueixi dient Príncep Felip. El motiu, diu Roberto Fernández, conseller municipal d'Esports, és que l'equipament està lligat, diu, a la història del bàsquet de la ciutat, com si José Luis Abós no anés també lligat a la història del bàsquet de la ciutat de Saragossa. Fins i tot m'atreviria a dir que va més lligat que el del propi príncep Felip, actualment rei Felip VI. Felip VI. Arribats a aquest punt, podríem dir moltes coses, però Rafa Jofresa ja ho deixa ben clar, i ho deia aquí al Bàsquet al Dia el passat 21 d'octubre, quan recordava la figura de José Luis Abós.
Tot el que es pugui fer davant d'una situació així pel José Luis i la seva família, doncs tot serà poc, no? Encara que també m'agradaria doncs, dir, no?, que trobo que, no sé, a nivell de efectes esportius en general, no sé, s'haurien de vincular una miqueta més amb exesportistes o esportistes que no, no sé, amb altres tipus de persones, no?, o representants del poble que, bueno, que tenen menys a veure, no?
Doncs està clar que no cal afegir absolutament res més a les paraules de Rafa Jofresa. I a tot això, l'Ajuntament de Saragossa s'hi ha aprovat una proposta presentada pel PSOE perquè, en reconeixement als mèrits esportius de l'exentrenador del CAI, s'atorgui el nom de Memorial José Luis Abós a l'actual Trofeu Ciutat de Saragossa de Bàsquet. Això és Bàsquet al dia, amb la Marta Casanovas, Mario Ramírez al control, Xavi Pagana a la producció.
Benvinguts a una nova edició del Bàsquet al dia.
De moment aguantem, aguanto. 9 i 5, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
I a tot això, en aquests moments, tenim bàsquet en directe perquè des de 8:45 de la nit el Barça està jugant contra el Milà, el seu partit corresponent a la 7a jornada de l'Euroliga, un Barça invicte amb 6 victòries, ja classificat pel top 16 contra un Milà que necessita sumar victòries si no vol veure perillar el passi a la següent ronda europea. En aquests moments, el lluminós del Palau reflecteix un 16-19. Qui ja han jugat els seus partits són Madrid, Unicaja i Baskonia.
Del grup A destaquem Real Madrid 75, Unix Kazan 85. Després de més d'un any i 8 mesos sense caure a la seva pista en el partit d'Eurolliga, el Real Madrid ha trencat amb una ratxa de 21 victòries consecutives a casa a Europa. Escoltem a Pablo Laso.
Muchas veces la derrota es la mejor enseñanza y hoy ha sido un partido en el que el Unix ha sido superior a nosotros y nos viene muy bien para aprender de cara al futuro. Es verdad que llevábamos mucho tiempo sin perder en el Palacio, en Euroliga, y bueno, pues siempre te jode, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero lo que creo que viene, que nos puede venir muy bien, es el aceptar que en partidos como estos tenemos que dar un plus.
Novgorod 55, Zalgiris Kaunas 61, Anadolu Efes 85, Dinamo Sassari 62 i del grup B, Maccabi 61, Cheska de Moscou 84, Alba de Berlín 79, Unicaja de Màlaga 78 i en joc des de 8:15, Cedevita Zagreb Llimotges. Del grup C, Fenerbahçe Ulker 89, Turou 74 i en joc des de les 8 del vespre, Panathinaikos contra el Bayern de Múnich. I des de 8:45, com ja hem dit, Futbol Club Barcelona contra el Milà. I del grup D, Cervenes Betsda, 79, Neptun Skypeda, 62, Laboral Kutxa, 89, Olympiacos Pireus, 70. I en joc des de les 9 del vespre, València, Galatasaray.
Doncs amb aquests resultats, que Madrid i Unicaja encara no estan classificats pel top 16, el Baskonia suma una victòria molt important, superant la barrera també dels 25.000 punts a la competició a l'Eurolliga, i una victòria que, òbviament, fastigueja el València. Són el mateix grup D, i l'equip Che avui està obligat a guanyar el Galatasaray, partit que ha començat, com deia ara la Marta, a les 9 de la nit. Deixem Europa pendents del Barça, que perd 16-22 davant del Milà, 9:33 per acabar el segon quart, i anem amb les lligues domèstiques.
Bàsquet al dia.
Un grupo fantástico, mucho talento.
Ràdio Estel. Rifles.
Nou i 8 minuts, toca repassar la 9a jornada de la Lliga Endesa.
El dissabte a les 8 del vespre comença el Rio Natura Mombús Obradoiro contra el Baloncesto Sevilla i la Bruixa d'Or Manresa Fiat Joventut per Esport 3 després d'una setmana complicada pels manresans. Escoltem a Pedro Martínez.
Bueno, hem perdut el Samuels per al camí, hem incorporat a un nou jugador, a Fotú, que porta un parell de dies amb nosaltres, i ara tenim la incidència de l'estat físic del Marius Grillonis, que no sabem si podrà jugar. No ha entrenat pràcticament tota la setmana, i ni ahir ni avui ha fet res, i bueno, ara a veure un especialista al migdia, i en funció de com estigui demà, doncs veurem si pot jugar o no.
I sobre l'arribada del nou pivot cedit pel CAI, el neozelandès Isaac Fotu, Pedro Martínez detalla el seu fluix estat de forma.
Porta molts mesos sense entrenar des que es va acabar el Mundial, i per tant el seu estat físic ara mateix no és a l'adient com per poder-nos ajudar, com jo crec que ho podria fer o ho podrà fer quan estigui en forma, no? Però està, dic, ara mateix pues, fora de forma. I clar, el problema és que estem en una pretemporada eterna, no? I clar, doncs, el jugador entre que porta poc temps amb nosaltres i que el seu estat físic no és l'idoni, doncs patirem amb ell, però bueno, treballarem dur i treballarà també dur per posar-se el millor possible, el abans possible.
Parlant del partit de demà, Pedro espera que l'equip, a casa, recuperi les millors sensacions.
Aquesta setmana és contra la penya, juguem a casa, que normalment hem tingut millors sensacions que quan hem jugat fora, i sabem que juguem contra un equip que està molt en forma, que tenen molts jugadors que es coneixen i que la dinàmica a la que tenen és molt bona, però nosaltres a donar el màxim i a intentar fer les coses el millor que podem.
Pel que fa a Salva Maldonado, ell sap que els espera un partit molt difícil.
Ens espera un partit molt complicat. Els últims anys, un parell d'anys, crec que portem allà no massa bons resultats i ens hem passat segur. I una pista molt, molt difícil, el públic molt a sobre, amb molta necessitat ells, i és un equip que a casa intentarà fer-se fort perquè sap que les opcions per anar sumant, passant per ser consistent a casa.
Continuem repassant els horaris de la Lliga Endesa. Diumenge a les 12, Bilbao Bàsquet, Tuentimóvil Estudiantes. En quart d'una, Laboral el Cotxe Baskonia, Iberostar Tenerife. I a dos quarts d'una, Futbol Club Barcelona, UCAM Múrcia. Per Esport 3, Diego Campo, entrenador del Múrcia, parla de com guanyar el Barça.
Tenemos que estar en un gran nivel defensivo y dominar el rebote. Y luego no solo defender bien, hay que atacar con criterio porque siempre es una de las mejores defensas en la mejor a nivel de la ACB o la Euroliga. Entonces hay que atacar con mucho criterio, sabiendo cuándo hay que correr, cuándo no, teniendo continuidad en el juego, es decir, si se acaba este movimiento, seguir con otro, pasar balón dentro, fuera, cambiar el balón de lado. Bueno, todas esas cosas que son muy difíciles de hacer contra un rival que por su nivel te lo pone muy difícil.
A la una s'enfronten Herbalife Gran Canària i Guipúzcoa Bàsquet. A les 6 de la tarda, Unicaja, Montequit, Fontlabrada, Real Madrid, CAI Saragossa per Teledeporte. I tanca la novena jornada diumenge a les 7 de la tarda, Morabanc, Andorra, València Bàsquet Club. Escoltem a Joan Peñarroya.
Un altre partit per gaudir de bon bàsquet i davant d'un rival d'enorme entitat. Rival que és cert que no està bé amb la taula classificatòria, però un rival que si féssim una enquesta, doncs després de Barça i Madrid, doncs entre ells i Unicaja, tothom parlaria de que són els millors planters que hi ha en aquesta lliga. Aleshores, doncs, sabem que el rival és de moltíssima entitat i sabem que nosaltres, doncs, com sempre, haurem de fer les coses molt bé per intentar arribar al final, doncs, amb possibilitats de treure profit.
I, per cert, compta amb el Barça, ja classificat pel top 16 de l'Eurolliga. Ara lluita per intentar acabar primer el seu grup, però que està perdent, que està perdent invicta. En aquesta Eurolliga, amb 6 victòries, està perdent el Palau 16-28, davant d'un Milà que està clar que avui juga molt més que no pas l'equip de Xavi Pasqual. I a tot això, aquest cada setmana, en aquesta novena jornada de la Lliga Endesa, el Barça buscarà, davant de l'UCAM Múrcia, convertir-se en el primer equip a aconseguir 1.000 victòries a la Lliga Endesa en era ACB, el Real Madrid amb 940, li segueix al darrere. I parlant del partit que jugarà demà entre la Bruixa Manresa i el Fiat Joventut, està clar que tots dos conjunts arriben en dinàmiques molt diferents. Espectacular la temporada que està fent l'equip verd i negre, la penya. Parlem amb Albert Miralles.
Doncs amb Albert Miralles del Bàsquet al Dia. Què tal, Albert? No sé si aquest adjectiu de matar gegants l'accepteu o no vosaltres.
Preferiria que no es digués, sincerament, perquè jo respecto tots els equips igual, no? Una victòria és igual d'important quan jugues contra el Barça que contra l'Andorra. I a vegades, doncs, aconsegueixes guanyar el Barça i no l'Andorra, com ens està passant fins ara. O sigui que, al final, una victòria és una victòria. Però sí que és cert que, bueno, està coincidint que estem competint amb un plus contra els equips d'Eurolliga i per això s'estem guanyant, no?
Crec, parlo de memòria, les úniques derrotes, tret del Madrid, contra Obradoiro i Andorra, equips que no competeixen a Europa.
Correcte.
No sé si té alguna relació.
Esperem que no, perquè seria una cosa negativa. Esperem que bueno, aquests partits contra aquests dos equips que hem perdut han sigut perquè han estat millor i no realment per cap aspecte mental de que jugues contra un equip de menor, diguéssim... Vamos, que no està a l'Eurolliga.
Una temporada, de moment, no sé, espectacular, no?, el que esteu fent aquesta temporada amb victòries i amb derrotes, però déu-n'hi-do el nivell competint tots els partits.
Bueno, sincerament, jo porto molts anys en això i no recordo... O sigui, és complicat recordar algun any d'aquest nivell de competició que estem mostrant. Estem molt orgullosos i molt contents, però amb els peus damunt de la terra, i sabem molt bé que això és només l'inici, no? Perquè, clar, vull dir, tot el que queda per davant és una muntanya molt alta, encara d'escalar. Ara anem a Manresa, camp supercalent, camp complicat, un equip que respecto moltíssim, i la veritat, doncs, ara estem una mica en la mateixa situació, i per arribar a sumar de veritat hauríem d'aconseguir també aquest partit.
Porteu 5. Tens la sensació que podíeu portar 6 o 7 perfectament?
Per suposat, i tant que la tinc. Vull dir, hi ha hagut dies com, per exemple, jo tinc molta espina clavada amb el partit del Madrid, moltíssima, aquest partit era nostre, i espero que torni, no? Vull dir, encara hi ha moltes coses per competir aquest any, si tot va bé, i aquell, justament aquell és el partit que més. Després del dia d'Obradoiro ens en vam anar amb una gran renta i també el vam deixar escapar. I el d'Andorra, ells van estar millor, no hi ha res a dir.
Cinquena victòria, queden encara molts partits per acabar la primera volta. No sé si teniu la C de la Copa ja a la butxaca o no penseu encara.
Sí que hi pensem, està claríssim. Si no, no tindríem aquesta ambició amb aquests equips i fent l'inici de lliga que estem fent, però sí que som conscients de que la butxaca, res, no? Queda molt per davant per lluitar i no serà gens fàcil classificar-nos. Pensa que hi ha equips aquest any com el Canàries que estan classificats ja i les places van molt, molt cares i queden molt poquetes.
Acabo l'última. Tens alguna opinió sobre la polèmica, sobre les titulacions dels entrenadors catalans i més un club tan formador com és el Fiat Joventut, no? Amb tants entrenadors que es poden veure o segur es veuran afectats.
Tinc molts, molts entrenadors, amics. Em sembla realment una barbaritat, això. Em sembla un moviment, no sé si dir polític o no sé qui ha pres realment aquesta decisió, però em sembla realment que afecta molt negativament el bàsquet de formació, i espero que algú recapaciti i digui que això no pot ser, perquè és com si tots els que estem conduint cotxes de sobte ens diuen que no sabem conduir i que ens treuen el carnet encara que portis 20 anys amb el carnet de conduir. Realment em sembla una mica... Vamos, no hi ha per on agafar-ho.
Molt bé, doncs et queda, Albert Miralles, enhorabona i a seguir així, eh?
Gràcies a vosaltres.
Doncs, com heu pogut escoltar, el jugador de la penya també dona tot el seu suport als entrenadors catalans afectats per la polèmica de les titulacions. I, per cert, ahir, en el Parlament, el conseller de Presidència i portaveu del govern, Albert Homs, ratificava la moratòria que s'aplicarà a partir de l'1 de gener pel que fa al règim sancionador. Avui, la Secretaria General de l'Esport s'ha reunit amb l'Associació Catalana d'Entrenadors de Bàsquet per intentar trobar solucions. Dimarts vinent tenim reunió entre la Federació Catalana i l'UFEC, i dimecres vinent el Parlament debatrà la modificació de la llei de professions esportives del 2008. Dit això, 9:18, periodista Ferran Márquez, hola Ferran, bona nit.
Bona nit, Òscar.
Què tal? Com estàs? Com aquell que diu encara amb jet lag, no? Que fa pocs dies que has arribat als Estats Units.
Sí, senyor, amb una mica de jet lag encara tinc a sobre. Sí, és cert.
Molt bé. Crec que has tingut la sort de disfrutar d'algun que altre partit per allà, no?
Sí, vaig estar veient els New York Knicks contra els Chicago Bulls ja fa un parell de setmanes o tres. I, bueno, sí, bastant. Sí, molt interessant això de la NBA. És un món...
És un món a part, eh?
És un món a part, absolutament espectacular. I, sobretot, allò que es diu del tema del màrqueting, de la comunicació, jo crec que és més que tot això, és la simple atenció que generen els equips al seu voltant, no? I és espectacular com els afeccionats que hi ha, com els segueixen, com creuen amb el seu equip, encara que perdin de 20 o guanyin de 10, és igual, no? O sigui, estan allà...
És una festa del bàsquet, abans, durant i després.
Sí, és així, és una festa del bàsquet. No? Jo crec que no té res a veure ni amb el màrqueting ni amb la comunicació. Té a veure amb la filosofia de vida dels americans, simplement.
El Pau el vas veure bé, que amb Chicago està fent una temporada espectacular, eh?
Sí, home, jo crec que el Pau ha arribat amb un equip molt seriós, ha entrat per Tibodó, una entrada molt sèrio, que els ha donat moltes nocions defensives de l'equip, un equip que té bastant talent ofensiu i que, per tant, doncs, si treballa defensivament té opcions, no? I això sí, el Pau, clar, és un màster, perquè el tio domina molts aspectes del joc, quan rep la bola d'atac sap el que ha de fer en cada moment, És un màster actualment, és un màster al Pau.
Doncs avui volíem fer, i farem amb el Ferran Márquez, la travessa habitual dels divendres, en aquest cas de la novena jornada de la Lliga Endesa. De moment, el rècord, ja ha dit Ferran, que el té Xavi Ballesteros, el manté Xavi Ballesteros amb un 8 de 9.
Això és imbatible, segons el Xavi Ballesteros, és imbatible, seguríssim.
Home, si el vols batre, saps que has de fer un ple, que no l'ha fet cap ningú encara, és un 9 de 9, imagina't, eh?
Bueno, jo crec que la tinc bastant estudiat, aquesta jornada. Jo crec que encertaré bastant. Doncs.
Bueno, abans, però, et volia... Bueno, si vols dir la teva, sobre el que deia ara l'Albert Miralles, la polèmica dels entrenadors a Catalunya, polèmica de les titulacions, que sé que estàs al dia de tot plegat.
Home, jo crec que, primer de tot, si hi ha una llei que diu que s'han d'unificar sota uns paràmetres determinats el tema de les llicències i de les titulacions, em sembla perfecte que ho facin, però que ho facin a partir d'una data concreta i que no es faci que la gent anterior en aquesta data es vegi que la seva titulació no té valor. No? Això és el que em sembla trist. Simplement el que s'ha d'arribar és un acord en el qual no es faci que la gent que ha tingut que una titulació s'ha gastat uns diners, havia costat treure aquesta titulació, es vegi influenciat per una normativa que teòricament va començar fa uns quants anys però no s'ha dit fins ara. No? Això és el que em sembla trist. Simplement s'han de reunir i resoldre aquest problema, perquè el que no pot ser és que la gent que té la seva titulació preta en aquests moments doncs, hagi de passar per uns exàmens amb uns tutors, amb unes històries que són molt estranyes i que fan, no sé, una mica d'oloreta, no? Uh-huh. Però simplement és això. Crec que s'ha de posar la data i en aquell moment doncs, normalitzar el tema sense cap problema i que la gent que té la titulació preta tingui la seva titulació sense cap problema.
Doncs dit queda i subraiem les teves paraules absolutament d'acord. Anem amb la travessa. Obradoiro, Sevilla.
1-1, claríssim, 1-1.
aquest no sé què diràs, no sé què pot passar. Bruixa d'Ormanresa, Fiat Joventut.
Sí, això és un 2. Això és un 2. El Joventut ha aconseguit un equip molt equilibrat, amb el Sergi Vidal dintre de la plantilla, un equip molt perillós, molt perillós. Partit molt difícil, perquè van a Manresa i és pista complicada. El Pedro Martínez sabrà com fer les coses difícils a la Maldonado, però jo crec que és un 2, és un 2.
El Pedro, pobre, que fa el que pot i més, eh?
Sí, el Pedro s'ha trobat amb un equip una mica, amb un club, més que amb un equip.
Sí, sí, i l'equip, que... lesionats, jugadors que arriben i se'n van, aporten un nou jugador, Isaac Foto, que avui diu Pedro Martínez, que no està físicament preparat per jugar. És sí, que sí. És una darrere una altra, eh?
Sí, sí, és tremendo, és tremendo. El Pedro té un tema molt complicat al damunt. I, per altra banda, jo crec que el Manresa ha perdut una mica la seva essència de club, no? La seva essència de club, no? I sembla que la gent ja està més preocupada de la mà que farà que no de ser avui, no? De no treballar avui, no? I això és una mica preocupant pel Manresa. Uh-huh. Crec que no s'ha de parlar del futur, no s'ha de parlar si l'any que ve estaré o no estaré, no s'ha de parlar d'ara, del dia a dia, del que farem avui, del que farem demà, per intentar solucionar la situació que ja és prou complicada, no?
Posem un 2, eh? Manresa, Bruixa d'Ormanresa, sí. Fiat Joventut, un 2. Bilbao, Estudiantes...
1. 1. Claríssim, 1. Claríssim.
Baskonia, Tenerife.
Vale, aquí me la jugo, 1.
Bueno, tampoc te la... Sí. Home...
aquí me la jugo.
Sí, una mica, però després de guanyar l'Olimpiakos, escolta, sembla que el Baskonia, a veure si creix una mica, no?
Sí, home, sí, jo crec que amb Libona es trobaran més equilibri que amb en Crespi.
Sí, sí.
Jo crec que l'error no es pot dir, però el fitxatge de Crespi, que és una molt bona persona, un personatge excepcional, no quadrava amb la filosofia de l'Escònia. Jo crec que amb l'entrenador actual sí que amb Libona Navarro crec que sí que funcionaran millor.
I el Barça que buscarà diumenge a les 12:45 la seva victòria número 1000 a la ACB, a la Lliga Endesa, contra Luka Murcia, com ho veus?
Home, això és un 1, però un 1 complicat, un 1 d'orillo, serà un 1 dur, un 1 treballat, serà un 1 que s'haurà treballar molt, no? Però serà un 1, serà un 1.
Un Barça que està perdent de 10 ara, 3-2, 4-2, a casa contra sí, sí. El Milà, un Barça que ho té tot fet, i potser es nota una miqueta, no?, que el Milà va més necessitat de victòries, o què, com ho veus?
Sí, que el millor d'aquest partit, de moment, és Mario Sonja.
Sí.
És Mario Sonja, perquè està jugant un segon quart esplèndid, ha donat un parell de dribles, ha fet una esmatxada ara mateix, o sigui, està jugant molt bé. Jo crec que al Barcelona el problema és la quantitat de partits importants que juga.
Sí,
i
sí,
és
sí.
Normal que l'equip faci baixadetes de nivell durant un quart o durant...
També s'ha de saber dosificar, no?, l'equip, els jugadors, no?
Està claríssim, vull dir, avui el Xavi ha fet una rotació més abans dels minuts habituals, i això ha notat el Barça, però jo crec que el Barça recuperarà i a poc anirà entrant al partit i el segona part guanyarà.
Un Barça, per cert, Ferran, que aquesta temporada, aquestes alçades, ens està donant unes sensacions molt millors que les de la temporada passada, i l'any passat va arribar a la Final Four, va jugar a la final de la Copa, que no la va guanyar per pèls, i va guanyar la Lliga a Madrid.
Sí, i hi ha moltes claus d'aquest canvi del Barça. La primera és Tomic, clarament és Tomic. O sigui, Tomic amb Xavi Pascual ha trobat el seu alter ego. Cada vegada Tomic millor, és millor jugador, cada vegada fa més coses, cada vegada crea més en atac, i en defensa també treballa més, o ha trobat la seva ubicació correcta. I després, per mi, la clau és el fitxatge del Satoranski. Satoranski, ja no com a jugador a la pista, no? Que ja ho farà això en el futur, però jo crec que per l'equilibri que li dona el joc de l'equip, per la capacitat defensiva de Satoranski, per la capacitat anotadora que té, fins i tot, no? És un jugador que no és un gran tirador de 3 punts, però en la resta de facetes és molt bon base i un grandíssim jugador, i que, clar, que té 22 anys, em sembla,
sí, sí,
no?
Sí.
És molt jove i, per tant, doncs, té molt marge de millora, no? I jo crec que aquest pot ser ara diré una barbaritat d'aquestes, però jo crec que pot ser un nou Bobiroga, no? Un jugador que és format aquí, que es queda aquí durant tota la seva carrera i que, per les seves característiques físiques, probablement no pot donar el salt a l'NBA, encara que aquest sigui... No sé, jo crec que pot ser un jugador referent aquí al Barça durant bastants anys.
Acaba de fer una esmaixada. És Sonja espectacular. No sé si l'has vist.
Sí. És espectacular.
Però espectacular. Mira, ara dona la retransmissió a Sport 3... Apostoflant, què diria aquell? Acabo amb la travessa. Gran Canaria, Herbalife, Guipúscoa.
Venga, 1-1.
1-1. Unicaja, Fuenlabrada.
1-1.
Real Madrid, CAI.
1-1.
I Morabanc, Andorra, València, Bàsquet.
1-2.
A veure...
Aquí me la jugo.
A veure què passa. Ferran, un plaer, com sempre, escoltar aquí el Bàsquet del Dia, i si encertes els 9, alguna cosa hem de fer.
Sí, home, sí. Farem un cafè, tu.
El pago jo, el pago jo, per això.
Vinga, perfecte.
Vagi bé, cuida't, gràcies.
Que vagi bé, gràcies, adéu.
I abans d'acabar amb la CB, dic que els 18 clubs han celebrat avui l'Assemblea General Ordinària, on s'han adoptat els següents acords.
Polònia serà la seu oficial de la Copa el 2016 i l'Obradoiro l'equip anfitrió. L'Assemblea ha aprovat els comptes 2013-2014 i el projecte de pressupost presentat per a la temporada en curs, amb uns ingressos ordinaris per sobre dels 16 milions d'euros i una reducció de les despeses ordinàries en prop d'un milió d'euros. Si es compleixen els objectius pressupostaris, el repartiment de les operacions ordinàries s'incrementarà un 22% en relació a la temporada anterior. L'Assemblea General ha decidit per majoria absoluta recórrer la decisió del Tribunal d'Arbitratge Esportiu d'admetre el Bilbao Bàsquet a la Lliga per considerar que limita les seves competències d'autoorganització.
Viu el bàsquet al dia a Ràdio Estel.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
I abans d'acabar, repassar la resta de la setmana, la Decor, avui divendres, en joc des de les 9, Actel Força Lleida, Melilla i Bàsquet Corunya Prat, a la Deco Plata, novena jornada, diumenge a les 6, Barça B, Martín, Peixe Galego i Tarragona Getafe, pel que fa a la Lliga Femenina, desena jornada, dissabte, 3:15, Cadí, Campus Promete, i diumenge a les 12, Unis Girona, Gran Canària 2014, pel que fa a la Lliga Femenina 2, Grup B, sisena jornada, dissabte a les 5, Segle XXI, Sant Adrià. I encara recordar més coses.
Recordem que Espanya serà cap de sèrie en el sorteig de l'Eurobàsquet 2015. La selecció evitarà França, Lituània i Croàcia i jugarà la primera fase a Alemanya o Letònia, sent un d'ells rivals a la primera ronda. Aquest dissabte es coneixeran els grups de l'Eurobàsquet femení.
Ho deixem aquí. Gràcies al Mario Ramírez al control, gràcies a la Marta Casanovas, al Xavi Pagant, a vosaltres per escoltar-nos, i ens retrobem dilluns. Espero que amb millor veu. Dilluns tornem amb més bàsquet al dia. Que tingueu un bon cap de setmana. Vagi bé.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones.